carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3 euros i mig. Segueix-nos a Instagram, a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
El Pla Local d'Ocupació acapara els pregs i preguntes del ple de març. Esquerra analitza el Pla Local d'Habitatge i també són tema, hi van sortir temes com el club de petanca, els talls de llum, els casals o la caiguda d'empreses i ofertes de feina a la Fira d'Ocupació. Tot això, preguntes de l'oposició. Aquesta és la notícia que encapçala l'informatiu local d'avui dijous, dia 2 d'abril d'aquest 2026. Entrem en els dies claus de la Setmana Santa. Qui us parla, Sergi Corral. Sigueu benvinguts i benvingudes a totes aquestes notícies que ara us detallem. Una actualitat que també ve amb el ple del síndic, el ple anual, el balanç anual que va fer el síndic de Greuges just abans del ple d'aquest dimarts i que té poques novetats, pocs canvis respecte al 2024. Els expedients oberts repeteixen problemàtiques recurrents i Carles Cervantes, el síndic, ha volgut incidir en la millora de la resposta i l'atenció a l'usuari. Pau Miralpeix s'endú la 28a beca de primavera. L'artista biguetà és el guanyador de la beca d'enguany d'aquest 2026 amb el projecte Tant el que deixa com el que guarda. Ara tindrà 4 mesos per endavant per desenvolupar-ho, un projecte basat en dibuix contemporani. I també fem balanç de la segona donació de sang de l'any a l'Escala, aquest cas per Setmana Santa, coincidint amb les vacances. En total, la donació d'aquest dimecres ha tancat amb una 50a de donacions i 9 de plasma. I primera jornada del MIC completada i en joc la segona. La primera jornada del MIC s'ha saldat amb una victòria de l'U14, un empat de l'U12A i una derrota de l'U13. Els tres equips del Futbol Club L'Escala avui dijous estan jugant els dos últims partits de la fase de grup abans de classificar-se. El primer, hem de dir que l'han perdut 0. I en meteorologia hem de dir que l'episodi de tramuntana va acabant. Demà serà l'últim dia i donarà pas a un cap de setmana de molta calma, sol i ambient primaveral. Doncs això són els titulars, però tot seguit desgranem i ampliem totes aquestes notícies. Començant precisament per la que obre aquest informatiu, la que destaquem com a titular, i és el balanç, el repàs, el torn de pregs i preguntes del ple d'aquest dimarts. El Pla Local d'Ocupació va acaparar aquest torn de pregs i preguntes encapçalat per Esquerra Republicana, que va analitzar aquest pla, però també van sortir temes com el club de petanca, els talls de llum, els casals o la caiguda d'empreses i ofertes de feina a la Fira d'Ocupació. En té tots els detalls en Miquel Pagès.
Acabats els punts de l'ordre del dia del ple ordinari del mes de març, arribava el torn dels pregs i preguntes, al que es dedicava aproximadament mitja hora. Una gran part d'aquest temps va ser el dedicat per la portaveu d'Esquerra, Enna Estrems, a fer una anàlisi del Pla Local d'Habitatge. Deia amb un 95% de diagnosi i només un 5% de solucions. Lamentava que més de la meitat de l'habitatge de lloguer assequible previst en els propers 18 anys es centra als blocs de l'Incasol a la Closa del Llop. La responia la regidora d'Acció Social, Clàudia de Cruz.
Pla fixa arribar al 3,6% d'habitatge social l'any 2044. Això són 18 anys després del dia d'avui, el 2044. I fixa aquest 3,6%, que són aproximadament 157 habitatges, dels quals fia pràcticament el 50% a la construcció de la Closa d'en Llop. Per tant, és un pla que fia el 50% de la seva viabilitat a una acció que no farà l'Ajuntament de l'Escala, tot i que estigui fent passos perquè això sigui una realitat, cosa que no nego, i de fet aquí hem votat a favor de tots els passos que ha fet el govern en aquest sentit.
És cert que és un percentatge important donar-lo en això, sabent que és una promoció que estem veient que són coses que van, no són a curt termini, sinó que són llargues i que per tant generen unes expectatives, i que quan no es compleixen aquestes expectatives hi ha una frustració. Però precisament per això, i fora del pla d'actuació, un cop ja estava finalitzat, el detectar-se el terreny del carrer Lleida, es va decidir que era important, justament per no cedir aquesta part tan important només a la promoció del sector d'Incasòl, intentar aconseguir una promoció en la que tinguéssim una intervenció més directa des de l'Ajuntament per tenir una altra alternativa de promoció directa d'habitatge.
Estrems parlava de la necessitat de polítiques alternatives d'habitatge. Sortien en escena els pisos buits i la possibilitat del tempteig i retracte, uns drets d'adquisició preferent que permeten a l'administració pública comprar habitatges buits de grans tenidors o provinents d'execucions hipotecàries abans que un tercer. Es centrava en dades d'un estudi municipal de 2017.
Pla, hi ha un moment que parla d'alternatives per accedir a l'habitatge, a les quals no em referiria totes, però que també n'hem parlat, com per exemple la possibilitat de les cooperatives en cessió d'ús, que no diu res, o sigui, parla, però no explicita cap acció. Però el que sí que em vull referir és el poder executar qüestions com el tempteig i retracte. Si posem per cas que d'aquests 80 pisos que diu que són de bancs o de grans tenidors, el 50% són de bancs, perquè no ho sabem, val? Posem el 50%, estem parlant que hi ha una finestra de 40 pisos que són de bancs i als quals es podria accedir al tempteig i retracte. Però no hi ha un pressupost per això. I, per tant, el pla parla de la possibilitat del tanteig i retracte sense posar-hi un pressupost que, si jo no vaig errada, perquè pot ser que hi ha milers de partides en el pressupost, no hi és, tampoc en el pressupost municipal, una partida per executar tanteig i retracte.
Tot i que ara hi ha un canvi de tendència, fins ara totes les que havíem anat visitant eren majoritàriament cases aïllades amb preus desorbitats. Fins i tot l'alcalde, en converses amb altres alcaldes d'altres municipis, comparaven el que ens arribava als municipis i deia, ostres, en altres municipis arriben coses molt més assequibles del que ens arriba aquí. Llavors, bueno, fins ara eren preus que ens semblaven desorbitats com per poder posar una partida pressupostària i no s'havia valorat. Però és cert que en els darrers mesos estem fent diverses visites de pisos que ens comencen a semblar interessants tant per l'immoble, les característiques, com pel preu.
Entre d'altres, Esquerra també parlava de les necessitats de l'espai que el club de petanca té a Riells de Dalt. Responia el regidor d'Esports, Boran Minic.
Ens arriba que ells, a la zona on estan, que es va habilitar la plaça Riells de Dalt, certament amb pistes on puguin jugar, ells estan contents de les pistes, tot i que és veritat que tenen algun problema per competir per tema d'espai, però no és aquest el problema principal, sinó que tenen un problema de semivandalisme, diguéssim, amb un lavabo que tenen allà, que els hi obren a patades, se'ls hi emporten coses que hi ha a dins i no sé què. I també tenen una altra cosa, que és que fa temps que demanen, i de fet el que ens diuen és que se'ls va prometre abans d'unes eleccions que es podria posar allà una instal·lació mòbil, diguéssim, provisional, auxiliar, no em sortia la paraula, una construcció auxiliar, doncs per també inclús tenir una nevera, per poder tenir alguna cosa per ells per consumir.
Les reunions que van fer també, ja dic, no quedava molt definit ben bé què demanaven. Primer era doncs per un... Ells volien tenir com un preferència a una pista central, perquè a l'estiu es veu que amb el turisme doncs molts cops anaven a jugar-hi i no tenien pista perquè l'ocupaven doncs els turistes. Llavors era que volien ballar tot el perímetre, que es tanqués a la nit, després la caseta, no?, amb una clau, després el tema de tenir begudes. Vull dir que tampoc no quedava molt definit ben bé què demanaven o què volien. En tot cas, n'he parlat amb el president del CER, ens reunirem una altra vegada, parlarem primer amb el president, després amb la secció, per veure on podem arribar. I sí que diferenciar dues coses. Has parlat, bueno, que eren, no sé si has dit, un centenar de persones que hi juga. Federats, en el dia d'avui n'hi ha 15.
Xavier Ballesta, de Gent de l'Escala, preguntava sobre la possibilitat de posar una barana a les grades de la sala polivalent i dels continus talls de llum. Responia el regidor de serveis, Robert Figueres.
constatar que continuen les apagades de... per part d'Endesa, contínuament, no sé què està passant aquí a l'Escala, però quan no és per la pluja és pel vent, i quan no, no sé per què és, però... I també de l'enllumenat públic. I em sembla que el servei que ens estan donant de l'enllumenat públic crec que és molt eficient, justament sense anar més lluny. Ahir i abans d'ahir, a l'entrada de l'Escala, i estem en plena Setmana Santa, el Clos del Llop i tot el sector que hi ha del Lidl i així, sense llum. Sembla que val la pena insistir-hi. Jo no sé ja com més ho tinc que dir-ho.
Som conscients que hi ha aquestes apagades i precisament ja tenim una reunió convocada ja fa temps amb responsables d'Endesa, que aquest mes d'abril han de venir aquí a l'Escala per tractar aquests temes. Sí que és veritat que cada any hem anat fent una o dues, conscients del tema i dels problemes que tenim, tant del tall de tota la xarxa, com es pot quedar quasi tot el poble de l'Escala sense llum, com diferents talls, sobretot com vivien hagut a la platja. I sí que és veritat que aquests últims temps han anat fent algunes inversions, com hem anat explicant, per millorar apagades que hi havia recurrents, però tot i així n'hi ha moltes, i estem tractant el tema i veure com ens en sortim.
Alternativa per l'Escala, amb veu d'Eva Trias, preguntava si els casals d'estiu tornen per segon any consecutiu a l'escola Escolapi. Responia Rafael López argumentant que s'han de fer obres al pati de l'escola Empúries. També es preguntava per l'estat de la legalització de la barca La Paca, que Martí Guinart comentava estar al tram final.
Pel que fa al casal d'estiu, ens ha arribat que es fa la reunió el 10 d'abril i ens deien unes famílies que es tornarà a fer aquest any a l'Escolapi. Saber si és així i per què. I per altra banda ens va arribar que segurament el tema dels pressupostos participatius i el pati de l'escola Empúries es començarà a fer ja. Llavors suposem o entenem que és perquè es fa una cosa i haurà d'estar lliure.
I llavors ja es va quedar amb l'arquitecte que presentaria el projecte aquesta setmana? No, perdó, després Setmana Santa, la setmana pròxima, al principi, i a partir d'aquí, doncs, sí, faran la licitació. Pels tempos que tenim, doncs, sembla que arribarem bé, perquè les obres aquestes tampoc es poden fer abans de l'estiu, quan acabi el col·li, evidentment, però en principi està tot en ordre i licitarem quan tinguem el projecte.
Un altre tema que vaig preguntar ja al mes de gener, només refrescar, com tenim el tema dels papers de la barca Paca.
Es va fer les proves d'estanqueïtat i d'estabilitat, que es van superar, i ara el que estem és tramitant el pagament de la taxa. Aquestes últimes proves les va fer la Direcció General de la Marina Mercant, i s'està ara mateix des de l'Ajuntament tramitant el pagament d'aquestes taxes que ha generat aquestes certificacions.
Des de Junts, Alicia Ribalta constatava que la fira d'ocupació va a la baixa en cada edició, tant en nombre d'empreses com en ofertes de feina. En demanava valoració, que oferia la regidora d'Acció Social, que no descartava cap opció.
L'any 2024 hi havia 32 empreses, 175 ofertes de feina. L'any 2025 es va reduir a 30 empreses i 125 ofertes de feina. Aquest any 2026 encara s'ha reduït més, 15 empreses, comptant que s'ha afegit al propi ajuntament, i 80 ofertes de feina. La tendència és absolutament negativa, menys de la meitat d'empreses i menys de la meitat d'ofertes de feina de fa 2 anys. Al mateix temps tenim unes 300 persones aturades a l'Escala i un gran nombre d'empresaris buscant treballadors i que ens transmeten que estan tenint grans dificultats per trobar personal.
Hi ha el compromís per part del Club de la Feina i del Consell Comarcal de sentar-nos, de mirar, de repensar, no?, el nostre model i altres models d'èxit que estan funcionant, que al final no són tan diferents, perquè el model de base és el mateix que estan fent en altres municipis, però veure de quina manera podem crear sinergies amb aquests altres espais, administració supramunicipal i entitats com cambres de comerç, i buscar també poder un xic més la implicació de la UBET per veure quina volta li podem donar. Tampoc passaria res perquè decidíssim, no? S'ha intentat reforçar un model que no funciona, doncs potser no cal, no? No cal destinar recursos a una cosa que no cal.
Des d'en Comú es preguntava per l'estat del Duprocim, que, segons comentava l'alcalde Josep Bofill, la redacció passa del Consell Comarcal a la Diputació. L'enregistrament íntegre del ple es pot trobar a la carta a www.canaldeu.cat.
I també pocs canvis al balanç anual que va fer el síndic de Greuges, un balanç que ho va fer just abans del ple ordinari i que deixa això pocs canvis respecte al que el balanç que es va fer l'any 2024. Els expedients oberts repeteixen problemàtiques i el síndic Carles Cervantes ha volgut incidir en la millora de resposta i atenció a l'usuari. Ens ho explica altre cop Miquel Pagès, que va ser present en els dos plens.
El síndic de Greuges Municipal va fer balanç anual de 2025 en una sessió plenària prèvia a l'ordinària del mes de març. Carles Cervantes parlava de pocs canvis respecte al 2024, pràcticament amb el mateix tipus de consultes i varietat d'expedients. En el que incidia era la necessitat de canvis en l'atenció a l'usuari.
Hem de treballar sempre a l'Ajuntament en millorar constantment el tema de la contesta. Jo l'any passat ho vaig destacar i ho vaig diferenciar, l'atenció, atendre, contestar també, evidentment, les coses s'han de contestar, però hem de treballar molt perquè hi hagi una atenció molt personalitzada a la gent que es ve, que ve a demanar ajuda, en definitiva, a l'Ajuntament. Ja sé que hi ha gent de tot tipus i queixes de tot tipus, però per moltíssima gent, segur que per moltíssima gent no té més sortida i ajuda que el que li pugui donar l'Ajuntament, que en definitiva és la casa de tots, no? I per tant, en aquest sentit, quan la gent s'adreça a l'Ajuntament, ho fa buscant que algú l'atengui, que algú l'escolti, que algú li pugui donar un cop de mà, guiar, el que sigui. Per tant, en aquest sentit, un erudit, no?
Va ser especialment escèptic amb iniciatives com l'Agenda 2030 i d'altres que solen venir d'Europa i que no arriben massa lluny.
I l'Agenda de 2030, que, bueno, aquest cop, l'últim cop que se van reunir, com passa sovint, aquests representants de tots aquests països que fan molta propaganda, doncs, en definitiva, costa molt que allò que les promeses que sents, sobretot pels mitjans, de que han dit farem allò, reduirem no sé què, pues, que sona molt bé, però la realitat de cada any, més o menys, és que, i fa molts anys que dura, doncs no es compleix massa, no?
Finalment, també va voler recordar que el mes de novembre farà 30 anys que l'escala disposa de la figura del síndic de Greuges. Creu que s'hauria de celebrar.
És una curiositat, però està molt bé, no? En tot cas, el que sí que ens importa més, o ens interessa més, segurament, és que aquest mes de novembre farà 30 anys. No sé si s'ha de celebrar, si s'ha de fer alguna festa o alguna cosa. Però penso que és una cosa molt, de molt celebrar, està bé, penso que està molt bé.
Els diferents grups van agrair la tasca del síndic, fent apunts dels expedients que va anar desgranant. En més d'una ocasió va sortir la urbanització del Riuet. Escoltem a Enna Estrem, Xavier Ballesta, Eva Trias, Alicia Ribalta, Albert Pons i a Josep Bofill.
Estic molt d'acord amb la reflexió que fa en Carles en un moment de l'informe, quan diu que hem d'accelerar la resposta als veïns i veïnes, però que també hem de primar aquesta atenció personal, no? És veritat, estem rebent bastantes queixes de que això falta, de que no hi ha moltes vegades que no hi ha manera de parlar amb els responsables, i he fet ara un càlcul mentre tu parlaves. Dels 10 expedients oberts aquest any, n'hi ha 4 on tu explicites clarament que no han rebut resposta, són un 40%, em sembla moltíssim.
Hi ha aquest, el del Riuet, que em sembla que és prou greu, que tot ve d'una queixa del 2019-2020, que per això està reflectit en aquest informe, però que del 19-20 i que el 2026 encarreguem el projecte, doncs trobo que anem molt tard. Trobo que anem molt tard. Jo em sembla que és un tema que ve de molts anys enrere. Jo vaig començar a moure'm aquí el 2011 i ja se'n parlava d'aquell tema, i segurament que molt abans d'estar per aquí, doncs ja se'n devia parlar, que allò es tenia que urbanitzar.
Importants els claus en aquest resum, que una és el tema de totes les restes que deixa la gent al voltant dels contenidors, que parlem de trastos vells, tot això. Dos dies a la setmana hi ha l'opció, si truquen un número de telèfon, que la gent ho vingui a buscar. Des de que vam aparèixer al consistori estem demanant uns adhesius, que es vegi bé quin és l'horari i el número de telèfon on ha de trucar la gent perquè vinguin a recollir això. És tan senzill com una campanya d'adhesius. objectius, eh? Però portem demanant-ho reiterades vegades, coincidim en que és necessari, perquè és de color gris, queda dintre integrat en el gris del contenidor, ho he dit moltes vegades, però m'agrada fer-hi èmfasi i dir que es podrien solucionar moltes coses.
Després d'analitzar l'informe del síndic de Greuges, hi veiem una conclusió molt clara. El problema no és només què es fa, sinó com es gestiona i com s'atén a la ciutadania. Hi ha casos amb mesos sense resposta i creiem que això no és acceptable, perquè gestionar bé no és només fer projectes, és resoldre problemes. I no me vull allargar gaire, o sigui que només agrair al síndic de Greuges que ho diu clar, cal respondre, cal atendre i cal humanitzar l'administració. I avui aquest informe ens està dient que encara tenim molt marge de millora en les nostres tasques.
Hi havia un tema que sortia i una consideració per part d'en Carles l'any passat, que era sobre l'habitatge, i aquest any doncs molta gent ja t'ha tocat, entenc que... Bueno, que potser s'hauria fet molt llarg si havíem de tocar de nou aquest habitatge, però nosaltres el tema i la dificultat de l'accés a l'habitatge assequible aquí en el municipi de l'Escala pensem que també avui, en aquest ple extraordinari, doncs és un bon moment per tornar-lo a treure. A més, sapiguent que, bueno, que hi ha hagut moviments, que l'equip de govern doncs, va fer l'anunci el 12 de febrer d'intentar desencallar l'acord de l'Incasol per la promoció dels pisos de protecció oficial a la Costa del Llop, que també el 19 de febrer va presentar un pla d'actuació municipal d'habitatge, i també considerant que el nostre grup també va presentar en públic el 4 de febrer i també en públic el 20 de febrer doncs, el nostre propi pla, que confrontant-los doncs, tenen moltes coses en comú.
És cert que Riuet és, com amb els emperadors, per exemple, segurament els dos únics barris del poble que li falta la manca absolutament de tots els serveis. No? I és cert que els emperadors, des de que es va redactar el projecte, han estat 15 anys abans de que no es licités. Això vol dir que tirar endavant un projecte d'urbanització d'aquest tipus, on no només compta la voluntat de l'Ajuntament d'arreglar els carrers, sinó que darrere hi ha tots uns veïns que han de pagar les quotes perquè la llei així t'obliga, doncs no és fàcil i porta un desgast enorme. I els emperadors, en aquest cas, doncs ara fa un any que el vam licitar, que el vam adjudicar, i els tempos tampoc són els correctes. Per tant, tot això té un desgast enorme. I amb el Riuet hem anat fent avenços. És cert que hi havia un projecte del 2015, crec recordar, el 2000 o 2016, però que se centrava només en la pròpia urbanització.
El ple íntegre del balanç anual del síndic de Greuges es pot trobar a la carta a www.canaldeu.cat.
I Pau Miralpeix s'ha endut la 28a beca de primavera. L'artista Bigatà és el guanyador de la beca de primavera d'aquest 2026 amb el projecte Tant el que deixa com el que guarda. Ara tindrà 4 mesos per endavant per desenvolupar un projecte basat en el dibuix contemporani. El jurat encarregat de valorar el candidat guanyador de la 28a beca de primavera de l'Escala ha decidit que el projecte amb més mèrits per cursar la beca d'enguany és l'encapçalat per Pau Miralpeix, un artista bigatà, especialista en dibuix contemporani. L'artista s'ha presentat a concurs amb el projecte Tant el que deixa com el que guarda. El jove artista, de 23 anys, és llicenciat en Belles Arts per la Universitat Autònoma i, malgrat la seva curta trajectòria, ja està molt en experimentació amb els materials, tant en dibuix, en pintura com escultura. Martí Guinart és el regidor de Cultura i Patrimoni.
És un noi amb una trajectòria curta perquè és molt jove però amb molt de potencial. És un projecte que va haver de lluitar, diguem, amb altres projectes molt interessants, però va convèncer doncs, el potencial que té el projecte que ha fet, molt adequat a l'entorn, molt diguem, també acurada la presentació pel que fa a les demandes de participació de les escoles, molt ben estructurada el calendari de treball.
Precisament, el projecte de dibuix contemporani guanyador d'aquesta 28a beca de primavera parteix de la idea que el dibuix no és només una tècnica, sinó una actitud, una manera de pensar a través del cos, el gest i la matèria. Serà un treball de gran format, en grans superfícies de paper, estructures escultòriques o acumulacions de materials trobats que es desplegaran en l'espai. Pau Miralpeix s'estarà a la Casa Forestal de Sant Martí d'Empúries entre l'abril i l'estiu. A la tardor es presentarà l'exposició com a treball final del projecte. I ens fem ressò també de la segona donació de sang de l'any aquí a l'Escala. Aquesta coincidint just amb les vacances de Setmana Santa. Una donació que fa el balanç, s'ha tancat amb una cinquantena de donacions i 9 de plasmes. Ens ho explica l'Ivan García.
La segona donació de sang per Setmana Santa a la sala polivalent de l'Escala ha tancat amb un balanç de 51 donacions, 9 de plasma i 9 feriments que no es van poder dur a terme perquè no complien les condicions per a ser donants. En aquesta ocasió hi ha hagut un nou donant. És una campanya que s'ha impulsat per mantenir les reserves durant les vacances, perquè és una època en què les donacions baixen. Cristina González, Banc de Sangs i Teixits.
Bueno, doncs avui som aquí perquè volem aprofitar que som un poble de costa on la gent s'apropa en qualsevol moment en aquest poble tan maco i doncs que menys fer-ho la Setmana Santa per intentar poder incentivar una mica a que tothom pugui venir, no?
Durant la donació, que va ser de 4 de la tarda a 9 del vespre, van apropar-se persones de totes les edats. És cert, però, que la tramuntana i la manca de turisme han fet baixar lleugerament les donacions respecte a la primera edició.
Estem molt contents perquè està vinguent de tot tipus de rama en tema d'edat, gent molt jove, gent de mitjana edat i gent més gran. I bueno, lo maco és això de crear la consciència i que al fill i al cap, pues, que el jove creï aquesta continuïtat i que no s'acabi aquests tipus de solidaritat, no?
El moment més gratificant pel donant, a banda del gest solidari, és rebre el missatge de text de l'hospital confirmant que la sang ha arribat a qui més ho necessita.
Doncs per mi això és el més gratificant, no? De que quan tu has donat aquest acte de solidaritat i has pogut donar sang, doncs que t'arribi un missatge al cap d'uns dies dient que gràcies a la teva sang doncs ha pogut ajudar a X persones, no? És una de les coses més gratificants.
En la primera edició va haver-hi 65 donacions de sang, 10 de plasma i 8 oferiments que no es van poder dur a terme. Com a dada destacada, va haver-hi 8 nous donants.
I en esports, aquesta Setmana Santa vol dir parlar de mi, que recordem va començar ahir. Per tant, balanç de la primera jornada, que s'ha saldat amb una victòria de l'U14, un empat de l'U12A i una derrota de l'U13. Els tres equips del Futbol Club L'Escala, avui dijous, estan jugant els dos últims partits de la fase de grups abans de classificar-se o bé per la fase final o bé la de consolació. I el primer partit l'han saldat amb una derrota per 0-4. En té tots els detalls l'Ivan García.
El Futbol Club L'Escala debutava ahir a la tarda al MIC amb un empat a un contra l'Estall japonès. Primer s'avançaven els escalencs amb un gol d'Ibai Mateos i a la represa Kenyo Tamura equilibrava el duel, que va estar marcat pel Forvent.
Ahir, amb el vent a favor, vam estar molt bé, vam tenir bastantes ocasions que no les van aprofitar i a la segona, amb el vent en contra, vam patir molt. Ells van tenir bastantes ocasions, però, bueno, van aprofitar també el que van tenir i vam acabar amb empat. Vam tenir per guanyar, però també vam tenir per perdre i, bueno, molt content, la veritat.
Aquest migdia els escalencs han encaixat la primera derrota del torneig contra el Laos Football Group australià. Els de Genís Dalmau han perdut per 4-0.
Hem aguantat molt bé en contra. Hem fet una bona primera part, però la segona, que és quan hauríem de tenir el vent a favor i aprofitar les accions més ofensives, pues ens ha... no hem estat a l'alçada i ens ha penalitzat a nivell defensiu.
Aquesta tarda a les 6, l'Alavís juga contra el Total Football Academy.
És un molt bon equip, ja quan jo també jugava al MIC, jugar contra ells era molt difícil, llavors, bueno, que els dits als nanos a disfrutar de l'últim partit i encaixar els menys possibles per poder quedar tercers.
Ahir dimecres a la tarda, dos dels equips destacats, com són el Barça i el Madrid, van jugar al Nou Miramar. Els blaugranes van imposar-se als Prospects Futbol per 13-2, amb 5 gols de Destini Cossisso i 3 de Max Florença. I els blancs guanyaven el Pateadores per 11-0. A mesura que vagi avançant la competició, és més que probable que s'enfrontin el Manchester United i el Sevilla.
Si tots anem fent la feina que ens toca i tenim la sort també d'anar podent avançar de ronda, tant de bo ens podem trobar amb aquests equips i seran partits super macos de veure, segur.
Eso es, ojalá poder enfrentarnos con ese tipo de equipo, que al final es lo que nos gusta, ese nivel competitivo y a disfrutarlo, ojalá.
Una de les grans sensacions és el blaugrana Hugo.
És un jugador que s'està adaptant al nivell Barça, és a dir, a l'ADN Barça, perquè és un jugador nou d'aquest any que ha incorporat al club per la Masia, i igual que la majoria dels jugadors que tenim a l'equip i jugadors d'altres generacions, és un perfil de jugador que busca el Barça. Ja has vist que no és un físic desproporcionat com es pot veure en altres equips, sinó un jugador amb molt de talent, i és per el que aposta el Barça sempre.
Aquest dijous de la tarda continua el Miquel Escala amb 4 partits més, i demà divendres serà el torn dels 4 partits de vuitens programats a la franja matinal, des de les 9 del matí fins a la 1 del migdia.
I ara el que hem de donar pas és el repàs de tota l'agenda d'activitats per aquesta Setmana Santa, que ens ho porta en Jordi Fortià.
I aquesta és l'agenda prevista per aquesta setmana.